Bona tarda, Sabadell, són les dues.
Notícies migdia. Pere Gallifa.
La contenció dels senglars a Collserola està funcionant i el dispositiu que s'està duent a terme és correcte. Així ens ho ha indicat un expert en gestió de fauna urbana a Ràdio Sabadell. També has explicat per què hi ha tants senglars al rodal, apuntant que la mala gestió forestal i el malbaratament alimentari generen un entorn molt fàcil per la seva propagació. A més, també demana que la població no accedeixi a les zones forestals per tal d'evitar que el virus pugui sortir de la zona de Collserola. Tot seguit aprofundirem en aquesta entrevista que hem fet a Ràdio Sabadell abans. Núria García, bona tarda.
Bona tarda.
De què més parlarem avui?
Doncs del compromís de Salvador Illa amb aconseguir el traspàs de la caserna a l'Ajuntament, del calendari per al 2026 en paraules típiques de Sabadell, de la mort de Jordi Albaric, propietari de la històrica botiga d'instruments musicals IMSA, i també de com funcionen les noves balises que haurem de portar els cotxes per circular a partir de l'1 de gener.
Són algunes de les notícies d'aquest dimecres 3 de desembre, en què la previsió meteorològica torna a ser plàcida aquesta tarda. Demà sí que s'espera una baixada encara més gran de les temperatures, ja que no passarem dels 10 graus.
I pel que fa al trànsit, retencions habituals a la P7 a Barberà del Vallès en els dos sentits de la marxa.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts.
Els casos confirmats de pesta porcina africana han ascendit fins als 9, però tot s'ha localitzat a la mateixa zona infectada. L'estratègia de contenció a l'entorn del campus de l'Autònoma Cerdanyola, ara com ara, se centra en evitar que els animals d'aquest radi de 6 quilòmetres no en surtin, de manera que el virus no es pugui continuar propagant. Núria, com es pot aconseguir això?
Doncs avui precisament hem volgut esbrinar-ho de la mà d'un expert en la matèria. Ell és el Carles Conejero, especialitzat en la gestió de fauna urbana i doctor en veterinària per la UAB. En declaracions a Ràdio Sabadell, Conejero ha defensat que la caça no funciona en aquest cas concret.
La caça, l'activitat cinegètica, el que fa és dispersar els animals. Llavors es procura que aquests no es dispersin. També l'indret on ha succeït el brot inicial, doncs és molt acotat, no? És un triangle entre la C-58, la C-16 i la P-7. Llavors sí que això dona facilitat per treballar sobre el terreny. No és el mateix protegir un límit, tot sense que protegir només els passos. No? Hi ha passos tant per sobre com per sota de les carreteres, que és el que es va protegir. Si aquelles zones, aquells passos queden blindats, és perfecte.
Entre les estratègies que s'estan fent servir per contenir el brot de pesta porcina africana hi ha l'ús de repel·lents químics, així com barreres físiques amb malles i tanques perquè els animals no surtin de l'espai delimitat alhora que es continua pentinant per localitzar possibles senglars morts. Per a l'expert, s'està actuant bé i es mostra optimista amb l'evolució del brot.
De manera que s'està actuant i jo sóc optimista, encara. Jo almenys no tinc notícia de cap brot fora de l'àrea de l'àrea de seguretat. O sigui, és això, almenys nosaltres actuem a la zona de vigilància i no, encara no hem tingut cap positiu, tampoc. O sigui, mentre això vagi així i el brot es contingui en aquest triangle, no hi haurien d'haver problemes.
Conejero, però, ha apel·lat a la responsabilitat de tota la ciutadania per evitar la propagació del virus. Sabadell, recordem, és un dels municipis afectats per les restriccions i on no es pot accedir als espais naturals.
Carles Conejero ens ha respost la pregunta sobre si és possible contenir el focus de la pesta porcina africana, però l'altra qüestió que li hem demanat és si hi ha massa porcs senglars. Quina ha estat la seva resposta?
Doncs que sí, sense cap mena de dubte. Una situació que l'expert en gestió de fauna urbana atribueix a un triple factor. D'una banda, de boscos poc cuidats que fan que siguin l'hàbitat idoni per als senglars i de l'altre el malbaratament alimentari que els facilita l'accés al menjar per la seva proximitat a les zones urbanes, així com també la soledat no desitjada.
Clar, una persona que no es relaciona amb ningú, al final acabes posant-li nom a les pedres. Llavors és això, hi ha gent que massivament alimenta gats, coloms, senglars, gavines, i clar, i això és, són aquestes temàtiques que s'haurien d'abordar i, com pots veure, no tenen res a veure amb el porc senglar, però sí que la població del porc senglar doncs, es veu beneficiada.
Segons Conejero, si es fessin polítiques concretes centrades en aquests aspectes, no caldrien mesures per controlar la població de porcs senglars.
La titularitat de la caserna de la Guàrdia Civil serà un dels temes que es tractarà properament a la comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat, que encara no té data. El president del govern català, Salvador Illa, hi reclamarà la titularitat de l'espai per poder-hi ubicar les consultes externes de l'Hospital de Sabadell. El portaveu del govern, Eloi Cortés, apunta que la determinació d'Illa és un pas endavant molt important.
Hi ha una banda que és jurídica, evidentment, i que no la podem oblidar, però hi ha una altra banda que és una derivada, evidentment, política, no? I en aquest sentit, doncs, estar satisfets i agraïts que el màxim representant de la Generalitat ho tingui tan clar i ho plantegi en el seu nivell, no?, de la Comissió Bilateral amb l'Estat, per aconseguir la cessió de la caserna per la ciutat.
Mireia Sanz, bona tarda.
Bona tarda, Pere.
Què en sabem fins ara?
Doncs mira, hi ha hagut diferents trobades entre les tres administracions, l'Ajuntament, la Generalitat i l'Estat. Hi ha un acord en què la proposta per ubicar-hi les consultes externes del Taulí és la més positiva. Per això, en diverses ocasions, l'alcaldessa Marta Ferrés ha apuntat que la titularitat no és ara per ara prioritària, sinó que el que cal és poder avançar en el projecte. Tot i això, la titularitat de l'equipament està judicialitzada i queda pendent una resolució que ho acabi definint. Tot després que el jutjat ja apuntés que el conveni al qual cal referir-se és el del 2006, signat entre l'exalcalde Bustos i el ministre Rubalcaba, que estipulava retornar la caserna a canvi de la cessió de terrenys i d'una compensació econòmica.
Avui se celebra el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat amb l'acte institucional Som Capaços 2025, en què es presenta la situació d'exclusió actual que segueixen patint les persones amb discapacitat, especialment a l'hora d'optar a un lloc de treball.
Sí, durant l'acte s'han presentat les dades de l'informe Població amb Discapacitat i Treball 2024 de la Generalitat de Catalunya, que evidencien que les persones amb discapacitat continuen patint situacions d'exclusió. Així ho ha explicat Maribel Cárdenas, tècnica d'inserció laboral de Taina.
La manca d'oportunitats laborals fa que gairebé la meitat de les persones aturades amb discapacitat portin més de 2 anys buscant feina.
Amb aquest acte s'ha volgut remarcar que una persona amb discapacitat és perfectament capaç de desenvolupar la seva tasca laboral igual que qualsevol altra persona sense discapacitat.
Més coses al calendari Sabadellenquismes 2026 ja està disponible una dècada després de la seva primera i única edició. Una iniciativa cultural que recupera expressions i paraules pròpies de la ciutat acompanyades d'il·lustracions, poemes i localismes. El calendari ja és a la venda en diversos punts de la ciutat i té un cost de 25 euros. Laura Frías, bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, el calendari inclou 12 sabadellenquismes, un per cada mes. Estan seleccionats pel filòleg Cesc Prat i acompanyats d'un poema de Roc Casagran i d'una il·lustració de Ramiro Fernández, un treball conjunt que vol reivindicar el parlar sabadellenc i situar-lo com a patrimoni viu de la ciutat. Cesc Prat ha detallat l'objectiu del calendari.
Que la gràcia era no anar a buscar paraules antropològiques, no anar a buscar el fons del temps, sinó buscar paraules que la gent les identifiqui, que encara les conegui, que encara les puguem identifiquem i que, per tant, les puguem traspassar i les puguem fer servir, que aquesta era la gràcia, saps? Podíem haver buscat paraules antigues que ningú no coneix i seria molt, molt curiós i molt divertit, no? Però, clar, el que volíem era precisament traspassar-les i passar-les als nostres fills i que es continuïn dient. Aquest era l'objectiu.
Sabadellenquismes 2026 vol ser, segons els seus creadors, una manera d'explicar Sabadell amb orgull a través de les seves paraules, la creativitat i una identitat compartida.
L'escriptora sabadellenca Meritxell Martí és la segona autora més traduïda al castellà dels últims 25 anys. De fet, supera clàssics com Joan Perucho, Montserrat Roig o Manuel de Pedrolo i és la sisena escriptora catalana més traduïda.
L'autora, especialitzada en literatura infantil i juvenil, considera que les polítiques educatives dels últims anys expliquen el seu èxit i també el fet que diverses autores del gènere se situïn com les més traduïdes dels últims anys.
Les famílies estan apostant moltíssim per la lectura, s'ha fet molta feina en els últims anys a Catalunya, moltíssima feina i suposo que l'Estat en general, per fomentar realment els hàbits lectors. I un dels puntals o una de les potes que més suporta això és precisament la lectura en família, és a dir, que la família hagi apostat. No, ja no és només compro llibres pels nens i les nenes, sinó que tots ens hi posem. I quan nosaltres signem llibres ho veiem que és un fenomen bàsicament familiar.
A part de tenir una quarantena de llibres traduïts al castellà, Martí també ha aconseguit que la llegeixin en una vintena de llengües diferents que van des de l'anglès o el francès a l'hebreu o al turc.
I el món de la música sabadellenca plora avui la pèrdua de Jordi Alberic, l'artífex de la botiga d'instruments IMSA. Alberic va morir de forma sobtada ahir als 63 anys i és un nom conegut per tots aquells que s'han dedicat d'una manera o altra al món de la música en clau sabadellenca. Ho ha estat en l'àmbit de la venda, però també en la cessió de material i l'organització de festivals i concerts. En parla Carlos Puig, de la Coordinadora de Músics de Sabadell, entitat de la que Alberic n'era soci.
En Jordi va ser pilar, referent i defensor ferri de la cultura musical de Sabadell. Qui és músic a la ciutat coneix l'IMSA i, per suposat, el coneixia ell. Des dels inicis va estar vinculat a la CMS, ja sigui com a músic amb el seu grup o donant suport en qualsevol aspecte que es pogués des de la tenda. Sempre somrient, sempre disponible, sense una per resposta, disposat a ajudar i sense perdre la il·lusió perquè la seva ciutat estigués plena de música en viu, de talent emergent i local. Sempre recordant millors temps, que per desgràcia alguns no van poder gaudir, on a cada cantonada es podia respirar aquest ambient amb tants escenaris i d'on van sortir grans artistes. Han passat generacions i els temps canvien, però ell es va mantenir al peu del canó en una indústria on el comerç local pràcticament ha desaparegut. I això demostra tot l'afecte, passió i vocació per un art que malauradament no sempre t'ho retorna. Els que ens hi dediquem, o ho intentem, som molt conscients i per això tot el nostre respecte i admiració. Ens has deixat, i aquesta ciutat, i la música et deu molt. Allà on estiguis, moltes gràcies i rock and roll.
I un últim apunt. A partir de l'1 de gener, tots els vehicles hauran de portar la balisa B16, la nova llum d'emergència que substituirà els triangles tradicionals. Aquesta mesura, destinada a millorar la seguretat viària, ja preveu multes immediates de 200 euros per als conductors que no compleixin la normativa. Paula Sauquillo, bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, la balisa B16 arriba amb l'objectiu de reduir el risc d'accidents quan un vehicle queda aturat a la carretera. Aquest dispositiu de color groc permet que el conductor no hagi de sortir immediatament del vehicle. Només cal obrir la finestra i col·locar la balisa a sobre del cotxe, de manera similar a una sirena, reduint així el perill d'atropellament. Ho ha explicat Anna Pintor, subdirectora general de Seguretat Viària del Servei Català de Trànsit al Fils de Ciutat de Ràdio Sabadell.
Doncs, bueno, és una mesura de, bàsicament, de seguretat viària i l'objectiu és reduir el risc de ser atropellat en cas de que es produeixi un accident, tant en una via urbana com en una via interurbana, i el vehicle quedi immobilitzat.
A més de la senyalització visual, la balisa compta amb connectivitat digital gràcies a un GPS i una targeta SIM que transmet la ubicació del vehicle al Servei Català de Trànsit. Això permet avisar altres conductors a través de navegadors i panells informatius sense associar la informació a cap matrícula ni persona.
Hi ha llocs on l'humor sembla impossible. I justament allà és on més falta fa. Fa 25 anys que a Pallapupes portem l'humor als hospitals, transformant l'estat emocional de pacients, famílies i professionals. Perquè quan incorporem la cura emocional, la salut millora. Entra a pallapupes.org i descobreix el poder de la cura emocional.
Vols viure un Nadal rodó? Vine a Sabadell, la ciutat del Nadal. Cada dia obrim una finestra del calendari d'advent a la façana de l'Ajuntament ple de personatges màgics. I del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Hi ha llums, arbres, carrers decorats i un pessebre gegant de 360 graus. I tot gratis. Viu el Nadal a Sabadell, Ajuntament de Sabadell.
Notícies migdia. 15 minuts d'informació.
Més enllà de Sabadell, què ha passat a la comarca?
Doncs que ja s'ha normalitzat la situació a l'R4 de Rodalies després que aquest matí només es pogués utilitzar una via entre Terrassa i Sabadell Sud per la presència d'un animal de grans dimensions a la via.
A Catalunya.
El Departament de Salut preveu que el pic de la grip arribi en 3 setmanes, coincidint amb el Nadal. La consellera ha explicat que les xifres actuals superen el nivell moderat i preveu que en unes 2 setmanes s'arribi al nivell alt.
A Espanya.
La portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, assegura que la seva formació manté el trencament amb el PSOE, malgrat els anuncis d'ahir de Pedro Sánchez per seduir els de Puigdemont.
I què ha passat al món?
El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha refermat el compromís dels Estats Units amb Ucraïna, malgrat l'absència del seu secretari d'Estat a la reunió dels ministres d'Exteriors de l'Aliança.
Un quart de tres, marxem. Abans, però, us proposem anar a veure aquesta tarda, a partir de les 5, com el llaminer encén l'arbre de les capacitats a la plaça de la Sardana. Hi haurà un tió, xocolata desfeta, tallers i gegants. Fins demà a les dues, que vagi bé.
Segueix tota l'actualitat i notícies de la ciutat al web radiosabadell.fm.